37 minuts són els que passen a aquesta hora del punt del migdia. Racons de Sant Cugat és la secció que ens farà arribar fins al concurs del Fabri, una secció que, com bé sabeu, en repassa la història d'aquest poble de Sant Cugat. Sergio, amb Domènec Miquel, l'historiador local.
Com sempre, no falla. De fet, aquest matí, quan he arribat aquí a la ràdio, he tingut un dubte sobre la immigració que venia a Sant Cugat als anys 60, bé, també durant el franquisme. D'on anava a viure? Era una cosa que m'ha vingut al cap, perquè, de fet, hi ha coses que no enquadraven massa. Per això hem tocat el Domènec, ha vingut a la ràdio i he tingut amb ell aquesta conversa. Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres, al Sant Cugat a Fons. Avui tenim una gran inquietud. Aquest matí a la redacció, jo mateix em preguntava si aquí a Sant Cugat no hi ha aquest tipus d'edificis alts que es feien pels obrers i que són tan típics de veure a ciutats com a Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Barcelona, qualsevol lloc es poden trobar, d'aquests que eren de protecció civil i de protecció oficial, i aquí a Sant Cugat, jo almenys, que sóc que vinc de fora, que vinc de Terrassa, jo no els he vist mai, és que no n'hi ha.
No, és que no n'hi ha, no n'hi ha.
Però com és que no n'hi ha? Vull dir, se'm fa curiós perquè a partir de qualsevol ciutat més o menys gran del Vallès, de Barcelona, n'hi ha, i aquí no n'hi ha.
Sí, a veure, això té una explicació, i és que Sant Cugat ha estat sempre una ciutat poc industrialitzada respecte a totes aquestes altres. De fet, la industrialització de Sant Cugat, la industrialització de debò, abans no és que no hi haguessin coses, però és que eren coses com bastant elementals, doncs comença a partir de l'any 60, bàsicament, i la primera gran empresa que s'instal·la aquí és Condiesel. Llavors hi haurà Condiesel, hi haurà Albus, que és de químiques, hi haurà els ferros Alberic, que dura uns anys, hi haurà, diguéssim, Ferrer Industrial, doncs, que és la primera farmacèutica que s'instal·len aquí, després en vindran més. I en principi aquestes empreses el que fan és absorbir mà d'obra pagesa i van transformant mà d'obra pagesa en mà d'obra obrera. És a dir, si tu eres un pagès que depenies el teu ingrés de quin temps feia i de com anava, diguéssim, si feia pedregada o si gelava i no sé què, i en canvi si anaves a la fàbrica cobraves un sou fix, allò, plogués o nevés, per tant, doncs, a veure, no hi havia gaire color. Clar. I hi ha tota una generació de pagesos que abandonen l'ofici i es passen a la indústria.
Exacte, però clar, llavors tenim aquesta mancança, aquesta estructures no hi són, perquè no hi havia aquesta demanda laboral en aquest sentit, però sí. Igualment sí que Sant Cugat va rebre immigració del sud,
sí,
de l'Estat.
Sí, a veure, diguéssim, aquestes empreses van necessitar més mà d'obra del que podia oferir Sant Cugat en aquells moments, i de fet va venir mà d'obra. Però part d'aquesta mà d'obra va venir de poblacions veïnes, també. Va venir gent de Ripollet a treballar, diguéssim, a Condéssel, gent de Cerdanyola, gent de Rubí, i també, evidentment, hi va haver, diguéssim, un impacte d'immigració que va arribar aquí a Sant Cugat, però aquest impacte, fixa't que són els edificis alts que es crearan sobretot a la banda de la carretera de Cerdanyola i també en el carrer Rosselló. I després algunes peces d'aquestes soles, doncs, que hi ha, doncs, per exemple, al carrer Sant Domènec, davant de Can Mates, no?, que hi ha aquell parell de blocs, que són d'aquesta època i això, ni que acullen immigració.
Caram. Però, clar, suposo que en aquella època, jo sempre, és un problema en aquest sentit, quan hi ha unes onades d'immigració, que molt sovint, i és comprensible, que al final tota aquesta gent que ve d'un indret en concret, el que fa és trobar-se a la mateixa zona. Això és una cosa habitual, i molt sovint els ajuntaments el que procuren és que no es formin aquests guetos, entre cometes, podríem dir. En aquest sentit, es va mirar d'evitar això?
Sí, de fet, a veure, la gran idea de l'alcalde Bernils era que Sant Cugat havia de ser una ciutat de tipus residencial i que, per tant, el que es havien d'evitar són aquests barris obrers, i de fet, ell el que va evitar és que intervingués el servei aquest de l'habitatge, no?, que ara em surt la paraula, t'ho he dit abans i no em surt ara, és igual.
Sí, vaja, l'encantaré com a protecció
oficial. Sí, el que s'entén, diguéssim, això, el servei aquest, diguéssim, de l'habitatge, doncs, que van anar fent aquests barris tan estereotipats, a Sabadell, a Terrassa, sí, etc. No? I, en canvi, aquí a Sant Cugat no hi va haver necessitat, perquè, de fet, ja van sortint una iniciativa privada que van anar fent aquests blocs i van anar absorbint aquesta immigració. També jo insisteixo que tampoc no va venir tanta immigració com perquè fos necessari de crear aquests blocs.
Està bé això que m'has comentat abans sobre que venia molta gent a treballar en la construcció a Sant Cugat, perquè abans el company d'informatius, en Marc Sala, que també és historiador, ell em comentava que moltíssima gent, diguem, al barri del Monestir, es va construir la seva pròpia casa. que tenien cases d'un pis d'aquestes petites que es construïa la seva casa. Llavors, suposo que aquesta mà d'obra...
Bueno, a veure, en aquí, diguéssim, no hi ha grans coses d'autoconstrucció. On realment hi va haver molta autoconstrucció va ser en el cas de Les Planes. Ah. El barri de Les Planes sí que és un barri, bàsicament, d'autoconstrucció. Ah. I això sí que és un barri d'una marginalitat absoluta. Ah. Perquè no hi havia cap tipus de servei. No hi havia llum, no hi havia aigua, no hi havia clavegueres, no hi havia res de res. I es anava a buscar l'aigua, diguéssim, a la font de la Rosalia, i la llum, doncs, era amb carburos. No hi havia un camí que anés des de dalt, lo que és la Creu d'en Blau, fins a baix, a la Peadero, de Les Planes, és a dir, que de manera que es havia de baixar més o menys pel dret, i de mica en mica es van fent, doncs, uns itineraris a còpia d'anar-hi passant. Allò sí que va ser com una mica dramàtic, però aquí, a veure, hi ha algun exemple d'autoconstrucció en el carrer Vallès, hi ha algun exemple, per molt escadusser, a Sant Francesc, però Sant Francesc era un altre tipus de gent,
Clar, clar. Déu-n'hi-do, doncs, una cosa que té en aquest sentit. Escolta, pel que comentaves de les Planes, clar, un lloc que deies que la gent marxava a viure allà, que era autoconstrucció, com bé dius, que les condicions... No eren bones, i clar, una ciutat tan gran, que té un espai, diguem, tan gran com Sant Cugat, no té una població molt alta, però sí que és un espai molt, molt gran. Per què marxaven a Les Planes, si les condicions eren tan dolentes?
Bé, a veure, Les Planes és una mica complicat d'explicar. A veure, Les Planes, diguéssim, comença per Les Planes de Barcelona. Estem en el límit del terme municipal, i per tant, el que es comença és... tota una edificació dintre del que és el terme de Barcelona. Una cosa que comença amb el tren i de més, cap a l'any 15 i això, i és com una cosa d'estiueig. A veure, hi havia personatges tan importants com el Claveguera, que era el joier aquell que hi havia a la cantonada de Rambla Catalunya amb el carrer Consell de Cent. No, perdó, el carrer Diputació. Amb el carrer Diputació. Vull dir, a veure, un personatge... A veure, no, aquest no es pot precisament diguéssim que fos un marginal.
No, home.
Però després, de mica en mica, va anar arribant una certa marginalitat. És a dir, Les Planes, i sobretot Les Planes de Sant Cugat, s'ha d'entendre amb el mateix progrés dels barris de barraques, que doncs del Carmel o de Montjuïc o d'aquestes coses. És a dir, hi ha un moment en què en Niqui, que és en Villar Niqui, que és el propietari de Can Flor, comença a vendre parcel·les, diguéssim, allà a Les Planes, i ell ven parcel·les de bosc. Si després la gent se'ls edifica, això no és el seu problema. Ell ha venut un tros de bosc, no? I aleshores es comença a edificar aquest barri de Les Planes, que aquest sí que és un barri d'autoconstrucció, I un barri molt, molt marginal, perquè dic que estaven en unes condicions precàries.
Clar, això al final repercuteix en com està estructurada, diguem, l'urbanització d'aquest barri. Per exemple, per arribar d'una punta a l'altra, a vegades pot ser un embolic, per com està. És molt enrevessat, podríem dir tot.
Perquè no hi ha cap mena de planejament urbanístic, ni cap mena de coses, sinó que, bueno, doncs la gent va deixant les cases i més. Per exemple, a Les Planes hi ha circumstàncies que són molt divertides, que, per exemple, de vegades per arribar a la casa d'un veí has de passar pel pati del de davant. Perquè a la millor ha sigut ell mateix, que va comprar una parcel·la més gran i després es va vendre la banda del carrer, va fer la casa al fons i es va deixar, i llavors bueno, però amb un tret de pas perquè jo pugui arribar a casa meva, perquè si no hi hauria d'arribar amb helicòpter.
Home, si no has de fer una volta que no, que seria increïble, sí.
No, perquè per la banda del darrere hi havia una altra parcel·la que donava amb un altre carrer, per tant ell no podia arribar per enlloc, no? Però això són anècdotes, però de circumstàncies aquestes sí que n'hi ha.
A més, en aquest cas ara em fa recordar aquest tipus de camins, podríem dir, per arribar a certs llocs. Segons l'ordenament jurídic, si hi ha un lloc de pas que sempre ha estat utilitzat d'aquesta manera, el propietari d'aquella terra no pot dir que no poden passar per allà. O sigui que estan fotuts en aquest sentit.
Bueno, sí, es creien un dret de pas, però es creien 30 anys, eh?
Ostres.
Sí.
Caram, tu, Déu-n'hi-do. No, segur que a Les Planes tindríem moltíssima història, Les Planes, la Floresta, de fet els districtes, diguem, que es queden més lluny de Sant Cugat, tenen per parlar-ne i per esplegar-nos al 100% d'això, Déu-n'hi-do, doncs ja tenim una explicació almenys de per què sabem que no hi ha aquests edificis tan característics de l'àrea metropolitana de Barcelona, podríem dir. Vaja, ho tenim molt clar, Domènec, en aquest sentit.
Sí, i encara voldria afegir una cosa, si
sí,
em permets.
Sisplau.
Mira, hi ha una primera onada d'immigració que ve lligada, diguéssim, també a la construcció del tren, que és bàsicament l'onada dels murcians, de gent de l'Orca, molta gent de l'Orca que va venir, diguéssim, aquí a Sant Cugat. I llavors aquesta gent es va establir sobretot en el carrer Vallès, de tal manera que el carrer Vallès era conegut per el barri de les Lates, perquè menjaven molta tonyina i molta sardina de conserva, i per tant era el barri de les Lates.
Home, bona anècdota, el barri de les Llaunes, això està bé. Sí, sí. Domènec, doncs, fantàstic, un llibre obert, tu, per saber una miqueta més de la història de Sant Cugat, i avui he resolt un dubte que era meu, aquest cop sí que he d'entonar la meva culpa, fins ara que estem amb temes papals i totes les coses aquestes, no va malament dir això de la meva culpa. Avui era una inquietud que espero que pugui servir a molta gent. Per ser el papa, aquest Com l'has vist?
Bé, veurem, a veure què tal evoluciona. De fet, a veure, no és tampoc... A veure, és una persona que té, doncs, una trajectòria que diguéssim, potser durant l'època de la dictadura va tenir un determinat comportament a Argentina, que després s'ha anat evolucionant i s'ha fet, una mica més obert, el qual no vol dir que sigui gaire... Sí, que sigui molt aperturista. És evident que la cúria de Roma no triarà, diguéssim, una persona que dinamiti el sistema, Doncs, per tant, a veure, potser sí que podrem avançar una mica més, però hi ha coses que estan molt clares, no? Per exemple, el tema de l'homosexualitat i els temes aquests, doncs, estan molt durs,
Molta feina per fer,
Continuen durs.
Domènec, moltíssimes gràcies, com sempre, per seguir amb nosaltres, i fins la propera.
Fins la propera.